Suplantació. Acció de fer-se passar per una altra persona, especialment mitjançant l'ús de la seva identitat, imatge, veu o d'altres elements que en permetin la identificació amb la finalitat d'enganyar tercers. Benvolguts, benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Anem escopatejats tots avui. Sílvia Còpola, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Bé, animats, són les 4. Saludem també el president dels noticiaris d'aquesta casa, Òscar Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Ha estat efecte Còpolo, que heu tirat la sintonia abans d'hora?
Quan ve la Còpolo...
Tot va com accelerat, no? Tot va com ràpid.
Sí. No, accelerat no, va a temps.
Ah, però no, el programa avui l'heu començat no a temps.
Com? Que l'han començat 5 segons abans?
Un o dos segons abans.
Encara no havien... S'hauran de disculpar, com els ferrocates.
Sílvia, tu ja saps que... A la ràdio, els senyals horaris són allò, sagrats. Doncs sí. Els han trepitjat. Això ha trepitjat els senyals horaris.
Ui, això no pot ser.
Acabarem algun despatx.
Això què està, del Fran o qui ha sigut?
No ho crec.
Serà lleig ara, però desvalarem la identitat del tècnic. És el Fran.
No, escolta'm, quan ho fan bé, que ho fa sempre molt bé el Fran, doncs se li reconeix. Però si un dia s'equivoca, com avui, doncs...
El teu tècnic s'equivoca mai?
No, i tant que s'equivoca, el Galvany,
tots
mare meva.
Tots ens equivoquem.
Però, escolta'm, com jo, que m'equivoco moltíssim, eh?
També, jo, tots ens equivoquem.
Com es faltaria.
Yes. Saps que és bonic posar a Catalunya Ràdio una mica de cinto abans dels senyals horaris? Un de 7 segons, o un de 5, o un de 9, i llavors, a més, no els trepitges. I aquests tècnics tan fantàstics com el Fran o com el Galvany t'ho quadren.
Clar.
I tu et poses ja en situació.
Jo crec que ho fa intel·ligència artificial. Ells no calculen res.
No, que això ja ho feien fa 30 anys.
És dijous, 28 de maig, i estem pendents de tot això. Ho hem sentit ara, escoltat al Catalunya Migdia, pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme.
Sí, els bombers treballen per evitar que les flames que han cremat totalment una fàbrica de ceres i de parafines saltin al bosc, que és just al costat. La població està confinada per evitar els efectes del fum i els veïns de les cases més pròximes a l'incendi han estat evacuades. A Bot, a la Terra Alta, un altre foc ja ha quedat controlat. Són els primers ensurts de la temporada que coincideixen, i no és casual, amb la calor extrema per l'època que estem tenint aquests dies a Catalunya.
Caixa o faixa?
El Departament d'Educació i els sindicats estan reunits a aquesta hora per intentar desbloquejar el conflicte al sector. La trobada ha començat fa una hora i arriba amb l'avís de la consellera Esther Niubó que la proposta que farà avui el departament és l'última que presentarà i que si els sindicats no l'accepten no n'hi haurà cap de nova. Mestres i professors mantenen el pols als carrers, avui amb vagues al Maresme i al Vallès.
I a Madrid el focus per la corrupció avui canvia de vorera.
Sí, l'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE per buscar proves d'una suposada trama per torpedinar les investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez, avui el protagonisme és pel cas Kitchen. L'exministre de l'Interior del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, i el seu ex-número 2, Francisco Martínez, han declarat avui com a acusats. Han negat tenir cap participació en una trama per esborrar proves de la caixa B del PP amb fons reservats.
I als esports, Anthony Gordon ja ha aterrat a Barcelona.
Sí, l'extrem anglès, fins ara al Newcastle, és el primer fitxatge de la temporada. Ara anirà a passar la revisió mèdica. Al bàsquet, Xavi Pascual confirma que deixa la banqueta del Barça a finals de la temporada perquè, segons ha dit, pateix massa quan perd. Pascual nega cap guerra amb el Barça.
Carai, quina excusa, tu. I aquesta tarda, què estarem pendents?
Doncs d'algunes de les notícies que ja us hem explicat, sobretot de l'evolució de la situació d'aquest incendi a Òrrius i també de la negociació entre els sindicats de l'ensenyament i el departament.
Doncs tot això ho explicarem a Catalunya Ràdio i al 3CAT Info. Òscar Fernández, fins demà.
Adéu, fins demà.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja. Una gran diva, un dels grans noms del teatre català, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín, la coneixeu, per exemple, pels seus papers al Polònia o a l'Està passant, ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pascual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé. Filip Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ens n'hem d'anar a l'any 2019.
Sí, en aquest moment Judit Martín treballava com a imitadora i llavors va rebre una trucada de Lluís Pasqual i va dir, mira, tinc una feina per tu, crec que ho pots fer bé, necessito que facis una imitació de Montserrat Caballé. Posis la veu a Montserrat Caballé. Montserrat Caballé en aquell moment ja era morta. El que no sabia Judit Martín és que aquells enregistraments que ella havia fet gravant, imitant la veu de Montserrat Caballé, s'acabarien fent passar com a declaracions reals en un acte d'homenatge que van fer mig any després de la seva mort al Liceu. Així ho explicava Judit Martín, ella mateixa, al podcast La Ruïna. Això és un capítol que es va publicar diumenge, s'ha fet viral en les últimes hores, i així és com va viure Judit Martín tot això.
Yo recibí un mensajito de... aquí empezamos. O sea, no voy a decir el nombre por si acaso.
Iniciales.
¿Vale? Iniciales. LL. Punto. Pasqual. Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Y me dijo, mira, tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso, con nombre de Virgen Negra. Bueno, la historia es que tenía que hacer un homenaje porque creo que hacía ya 10 años que se había muerto, 5, ponle, no sé. Y entonces me dijo, tendría que ser la voz de esta señora.
¿La Montse?
Tendría que ser en el año 85, ponle, no sé qué año era, no me acuerdo bien.
Qué específico.
Y claro, ya es como, ojo, entramos en el lugar de grabación, ¿vale? Y ahí estaba una de las que había sido, diríamos, su manager o persona muy cercana de la soprano. Me traje unas hojas y yo tenía que leer esas hojas, bueno, esas frases. Os puedo decir que repetí esas frases hasta la saciedad.
Yeah.
Hasta que hay un momento que vi que la que había sido la mano derecha de ellas empezó, se le perlaron los ojos. ¡Es ella!
¡Es ella!
¡Es ella! Y ahí me hicieron señales desde la pecera de ya está, lo tenemos.
Això és un fragment d'aquest podcast, La Ruïna, que es va publicar aquest diumenge, on la gent va explicar coses que els hi han passat.
Sí.
I la Judit Martín continua.
Sí, explica molt bé, m'encarreguen aquesta feina, faig la feina, una feina que, per cert, no li arriben a pagar mai, i al cap d'uns dies de fer aquests enregistraments, el 12 d'abril del 2019, té lloc al Teatre del Liceu l'acte d'homenatge a Montserrat Caballé, dirigit i presentat per Lluís Pasqual. Per cert, a la Judit Martín ni la convida en aquest acte.
Entonces el hombre se empieza a pegar un speech. Yo era su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, que no sé qué, que no sé cuántos. Y aquí es cuando él dice, de hecho, ¿por qué hago yo este homenaje? ¿Por qué me han encargado a mí hacer este homenaje aquí? Porque ella lo pidió. Y aquí entonces dice, y si no, por favor. Y entonces quita así las pruebas. Entonces, pues el audio. Hay que decir a la gente joven que no existía la IA en aquella época. Claro.
Era es que,
claro, hoy hubiera sido como muy fácil hacerlo. No hubiera hecho falta nadie.
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro, pero tenían que tener un cómplice y ninguna prueba de que había participado alguien.
Entonces pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto.
Eras tú.
Era yo que decía. Estic tan contenta que si algun dia em fan un homenatge vull que siguis tu.
Bé, això és la gravació de La Ruïna. Nosaltres avui el que hem fet és, d'entrada, parlar amb la Judit Martín, que ha dit que preferia aquesta tarda deixar-ho aquí.
Sí.
Però ens ha confirmat que tot el que heu sentit és veritat i va passar. Què més hem fet? Hem anat a l'hemeroteca d'aquesta casa i hem trobat el vídeo d'aquest acte que referencia la Judit Martín.
Molt bé, bravo per la tarda.
I efectivament el que passa és exactament el que explica l'actriu. Aquest és el discurs que va fer Lluís Pasqual al Liceu, explicant que Montserrat Caballé li havia dit això i donant pas a un àudio pretesament gravat l'any 88 per Montserrat Caballé.
Oh. Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressona
sonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vis a duo amb Lluís Pasqual.
Mort de vergonya.
Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
Oh.
I vostè, senyora Caballé, què li demanaria al Lluís Pasqual?
Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
Bueno, això és una trampa.
Ho havia decidit ella.
Lluís Pasqual acaba dient ho havia decidit ella després d'emetre un tall de veu d'una entrevista que és falsa amb la veu de la Judit Martín fent-la passar per Montserrat Caballé. De fet, hem revisat fins i tot els crèdits del vídeo,
Judit. Hem anat punt per punt del vídeo, hem revisat tot el discurs de Lluís Pasqual, hem anat fins als crèdits i en cap moment s'adverteix que aquest àudio on se sent la veu de Judit Martín fent de Montserrat Caballé és una imitació. No es diu mai que és una imitació. En tot moment es fa passar aquest tall de veu com si fos real.
Deixeu-me dir que hem demanat a Lluís Pasqual si ens volia atendre aquesta tarda. No ens ha contestat. El Gran Teatre del Liceu també ha declinat fer declaracions sobre el tema, dient que la direcció artística d'aquell acte va ser única i exclusivament de Lluís Pasqual.
Sí, Lluís Pasqual, perquè a més l'entrevista és un muntatge. L'entrevista i tot, no només el moment en què apareix la Judit Martín fent de Montserrat Caballé. A veure, jo si hagués d'analitzar el que ha passat és el que fa Lluís Pasqual ha controlat el relat, no? I hi ha persones que tenen com la necessitat de situar-se al centre, diríem, dels rituals, dels homenatges, dels funerals, dels comiats, de moments històrics. No és que vulguin participar, és que hi volen aparèixer com l'escollit, la voluntat del difunt.
Així es presenta.
Clar, i això dona una autoritat moral i emocional molt gran. És a dir, això podria estar relacionat amb la necessitat de validació narcisista, he dit narcisista, la construcció d'una imatge de figura imprescindible, no? Buscant una legitimitat a través de l'emoció dels altres.
Però deixa'm dir una cosa.
Digue'm.
Lluís Pasqual no fa, sembla que necessiti això.
Ai, això entraríem en un altre moment, diria.
No és
Francesc.
Un actor que diguis tal, ha tingut polèmiques i en el seu moment va haver de dimitir del Teatre Lliure.
De fet, feia molt poc, quan va presentar aquest acte, feia molt poc que havien sortit a la llum aquestes acusacions, no?, de maltractament psicològic per part d'algunes actrius quan ell era director del Teatre Lliure.
Clar, tu dius no ho necessita, vols dir no ho necessita com a feina, no ho necessita econòmicament,
o potser ho necessita narcisísticament. Pot ser.
M'entens, no? O sigui, quan ell diu, ell havia deixat dit que jo ho dirigís, això anul·la qualsevol possibilitat de discussió. Ningú altre pot fer l'homenatge, el pot dirigir-lo. No és que digui jo ho vol fer, és que realment té com una mena de mandat sagrat. I a més, pensem això en els homenatges, en els funerals, la gent baixa les defenses crítiques, preval el respecte, ningú vol semblar insensible i les emocions creen una atmosfera de credibilitat.
Hem també intentat tenir alguna versió de la família Caballé. Tampoc hem obtingut resposta, perquè volíem saber si aquell dia no van identificar que la veu que sonava no era la de la seva mare. I, de fet, escoltant aquest discurs de Lluís Pasqual, hem arribat a dubtar fins i tot que aquest concert de l'any 88, on suposadament van cantar junts Lluís Pasqual i Montserrat Caballé, fos real. Sí que va passar, això.
Sí, això sí que va passar, va existir, va ser el 15 de novembre del 1988. Lluís Pasqual va dirigir aquest acte de reobertura del Teatre Fortuny de Reus i fins i tot, al final del concert que va fer Montserrat Caballé, es va animar a cantar amb ella.
Pasqual diu, no queden imatges, no queda gravació d'aquell dia. Sí que en queden.
Ep.
Les hem trobat.
A TV3, l'arxiu de TV3. Aquesta va ser la crònica que feia TV3 d'aquest acte a Reus l'any 1988.
Montserrat Caballé va acabar el recital de cançons de mestres catalans convidant el públic i Lluís Pasqual a acompanyar-la cantant L'Emigrant. La nit va arribar així al seu moment culminant. L'escenari, la platea i les llotges van ser tot plegat al mateix, un teatre viu. El Teatre Fortuny continuarà el seu cicle inaugural amb les actuacions del cantant Lluís Llach la setmana que ve i a partir del gener de la companyia de Josep Maria Flotats amb l'estrena del Misàntrop de Moria.
El que ja no tenim tan clar és si aquesta entrevista a Ràdio Reus,
sí,
que Lluís Pasqual reprodueix inventada...
Que la muntada, eh?
Si es va produir en realitat i el que ha fet és reproduir una conversa que va existir o si se l'ha inventat totalment. Hem buscat qui va fer la transmissió del Teatre Fortuny de Reus, la seva reobertura.
Bravo.
I atenció, perquè va ser Carles Franzino, que a aquesta hora per Ràdio Reus ja no treballa, treballa a la cadena SER i, de fet, ens fa la competència a aquesta hora, juntament amb Quico Domènech.
Ah.
Aquí tenim el telèfon. Quico Domènech, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com t'has quedat quan has vist tot aquest enrenou?
Bueno, quina història, mare de Déu. És increïble. Bé, bé, és divertit i tot. Però, a veure, vam transmetre l'acte inaugural, sobretot la fase inicial, quan el públic anava entrant, la part dels discursos, no vam emetre el recital de la Caballé. Per tant, l'entrevista a peu d'escenari que diu el locutor després del recital, en directe no va ser, perquè no vam emetre el recital. Suposo que hi havia problemes de drets i aquestes coses que passen amb els grans artistes. La transmissió la fèiem, com deies, el Carles i jo mateix, jo estava a fora. No recordo si vam poder entrevistar a Montserrat Caballé i Lluís Pasqual, intueixo que sí. En tot cas, la veu que fa l'entrevista no és cap veu. Vaja, jo no he identificat que sigui una veu de persones que aleshores estessin treballant a Ràdio Reus.
No,
un dels qui podria ser, per exemple, és l'Andreu Buenafuente, que aleshores treballa amb tots tres junts, amb altra gent. I tampoc és l'Andreu, vull dir que no pot ser, no és ningú de Ràdio Reus, i diria que tampoc és l'estil que hi havia aleshores així en les veus de Ràdio Reus, perquè m'ha semblat una veu d'aquelles dandes, allò una mica un punt barroc i tal, que amb la ràdio moderna que es començava a fer l'any 88 eren veus que, justa o injustament, van quedar una mica radicades.
Mira, Quico, això que dius tu és aquesta veu que apareix a l'inici del fragment que emet Lluís Pasqual.
Aquí a veu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vist a duo amb Lluís Pasqual.
Mort de vergonya.
Clar, això, evidentment, està fent veure que sou fent l'entrevista quan just ha acabat a peu de teatre. Això no va passar.
Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, insisteixo, perquè parlo d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I insisteixo, aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
Recordes molt aquell dia com un dia molt important per Reus? Ara en parlem per altres motius, però no sé si aquella reobertura del Teatre Fortuny va també marcar com una fita dins dels actes de la ciutat.
Va ser un gran esdeveniment perquè es recuperava un equipament cultural amb molta història que venia dels finals del segle XIX, del 1880 i escaig, que s'havia anat degradant. Era un teatre magnífic que en fi, a l'època del cine de Destape feien cine de Destape i la ciutat va convèncer el govern i entre tots van aconseguir restaurar el Teatre Fortuny, que va obrir amb aquest cicle de gala, escoltar amb aquest arxiu de TV3, que després de la Caballé va venir el Lluís Llach i després de Lluís Llach va venir el Flotats, és a dir, el guai millor de l'època, van protagonitzar aquest cicle inaugural, que va ser un èxit de públic, i des d'aleshores, 25 anys, bueno, tots aquests anys, ininterrompudament, 38 ja, ininterrompudament, fent programació estable, sent una mica la referència en arts escèniques al Camp de Tarragona.
Doncs això és el que avui us podem explicar. Hem fet totes les comprovacions per demostrar que allò que es va emetre al Liceu en l'homenatge a Montserrat Caballé doncs era fals.
La veu de, suposadament, de Montserrat.
D'un periodista de Reus que no és, amb la veu de la Montserrat Cavallé que no és, i amb la veu de Lluís Pasqual, que sí que és la veu de Lluís Pasqual, però que es nota que és una veu molt semblant a l'actual, que no té 40 anys aquella veu.
Això és veritat, eh?
Aquí no van mirar tan prim.
Aquí no hi va caure. Mira que tota la resta del control, diríem, de la narració,
la té
ben muntada, eh?
Doncs aquí, Quico Domènech, res, abraçada a Reus i res, bona feina l'any 88.
Gràcies, home.
I després...
Està bé que arribin elogis a la feina feta encara que sigui 38 anys.
Sí.
Per tant, moltíssimes gràcies, senyor Garriga, per l'elogi.
Que a vegades només ens diem les coses dolentes, doncs diem-nos també les bones, tu.
Sí.
Quico, una abraçada, gràcies. Doncs aquesta és la història viral que hem volgut també explicar.
Ara, vanitat segur, eh? Oportunisme també, voluntat de reconeixement, por de perdre influència, i què passa? Es perd la confiança.
Absolutament.
És a dir, aquest senyor, hi hem perdut la confiança. Ma, no sé, que ell digui, no, miri, això va passar, se'ns va fer malbé la gravació, llavors no... Tot i així tu has de...
És difícil d'explicar això.
Clar, perquè no et cal posar aquest tall, no et cal. El tall li dona la força per dir, jo sóc l'elegit.
Home, aquest tall fa pensar, uau, que bé que han trobat això.
I l'ovació que fa el Liceu, no, després d'escoltar aquest tall. Uau, visca, bravo!
Clar, perquè ell llavors, diríem, el que fa humil és seguir les voluntats de la diva, l'última voluntat.
Encara no ens ha contestat, no, Lluís Pasqual?
Dolors, ens ha contestat Lluís Pasqual? Ens ha contestat la família Cavallé?
S'han fet una dissús per ara.
Ens ha contestat el Liceu de nou? Doncs no ens ha contestat.
Estan mirant quina programació d'Òpera faran amb en Lluís Pasqual la temporada vinent.
No ho crec. Farem una pausa i atenció perquè obrem una carpeta que encara va un punt més enllà. Aquí hem parlat d'una mentida. Ara parlarem de crims.
Ai...
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
No, ja ho sé.
Que és?
El mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si volies, que cantes somrient, sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5 minuts per 4:45. La Sílvia em demana pas.
Sí, perquè hem començat, i ho vull assenyalar, l'Òscar Fernández, que ja ha acabat parlant del cas Skitchen, no? Perquè Skitchen a banda i l'altra, la magnífica reconstrucció que ha fet l'equip de la tarda de tota la relació del que ha anat passant aquí i allà, i això són estones i hores de buscar aquesta gravació al minut tal, això ve d'aquí, ara me'n vaig a una altra font. No és un pim-pam.
No, trucades.
Bravo!
Tot el matí, tot l'equip.
bravo per l'equip de la tarda.
I és el mateix que fan els companys del podcast més exitós de la història d'aquesta casa. Vaja, ara potser m'he passat, però crec que no.
El mateix.
El Crims. Tot i que aquesta ja no és la sintonia, però...
Era xula, aquesta.
La van canviar...
Sí, la van... Ah, sí, aquell moment que ja no van poder posar
veus de drets.
Sí, veus de debò.
Bé, això és el Crims, setena temporada, 15 episodis amb un punt en comú. Casos marcats per la premeditació. I demà s'estrena.
Demà s'estrena.
No estem acostumats a que s'estrenin coses a mig del mes de maig o gairebé del juny.
Però està bé, és una nova tendència. Sempre s'estrena.
Estem sempre a la moda. Doncs l'Anna Ponsí és la directora de continguts de True Crime Factory, que és la productora del Carles Porta. Anna, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Això d'estrenar un producte a finals de maig és poc habitual, però fa il·lusió perquè ja no ho esperàvem, això.
Sí.
A més, sí que és el que té més èxit. De fet, et puc parlar de xifres concretament. Vinga, des del 8 de setembre del 2018, quan es va estrenar el primer capítol de Crims en Ràdio, aquí a Catalunya Ràdio, hem arribat, atenció, a la xifra de 63 milions de reproduccions.
Però si no hi ha tants
catalans.
De tots
els capítols que s'han emès aquí, en aquesta casa.
Veuen diversos i diverses vegades.
Ja ho entenc, que no és que arribi a 63 milions de persones diferents, però no, són unes xifres brutals. I atenció, demà a les 9 del vespre s'emetrà el primer capítol a l'antena de Catalunya Ràdio, per tant tenim ja l'hora concreta. Quin serà el primer cas? Ens ho pots avançar?
Sí, justament és el cas que es diu El crim de Capon. És una història que està a punt de prescriure als jutjats i doncs, les coses no canvien, prescriurà el mes de novembre, que és quan farà 20 anys de l'assassinat a trets de l'Isaac Martínez, un veí del barri de Capon de Lleida. Un cas molt controvertit, amb molts girs, perquè hi ha hagut diferents cossos policials que han estat a sobre amb diferents informes sobre el que va passar. I veurem. Fa poc s'ha reobert el cas, ara estem pendents que la Guàrdia Civil enviï un nou informe sobre unes restes de pólvora, una anàlisi d'unes restes de pólvora, i bé, estrenem amb aquest cas perquè creiem que també és important explicar allò que encara no ha acabat d'estar tancat del tot i que podria prescriure a finals d'aquest any.
Penso que en exclusiva podem escoltar un tastet d'aquest primer capítol. Això ens han deixat dir, no és una mica. Mira, és això.
És dijous 9 de novembre de 2006, i el barri de Capon de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39 minuts, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort.
Ah, ja està. No, home,
ara volia més, jo.
Ah. Home, és que portem tant temps esperant això que dic, ara ja em quedaria escoltant.
Hi ha moltes ganes de Crims, eh?
Sí, home, entenc, Anna, que rebeu, no?, molta petició de va, quan tindreu capítols nous?
Ja matarem algú!
Sí, deies que demà a les 9 podrem escoltar per Catalunya Ràdio, es penjarà de matinada, a partir de les 5 de la matinada, a la plataforma 3CAT. Fem un primer llançament de 5 casos els pròxims 5 divendres. És un projecte ara que està coordinat per en Sergi Caballero, tot l'equip de True Crime Factory, i la veritat és que estem molt il·lusionats. Vam fer una preestrena la setmana passada al Cinema Esverdi, que va ser un èxit total, amb més de 300 persones. I bé, a la tardor podreu escoltar 10 capítols més, que ja estem acabant de preparar, enregistrar, i la veritat és que estem molt il·lusionats.
Doncs això és el que passarà del divendres a les 9. A més, amb casos, pel que hem pogut anar investigant, hi ha casos d'aquí i casos d'allà, també casos internacionals. Per tant, diguem-ne que aquí ens mourem una mica aquesta temporada.
Sí, exacte. Escoltarem casos que han passat a casa nostra, a Catalunya, que crec que també és una mica que els oients ho estan esperant, no? Casos nous, d'intentar conèixer històries que han anat passant al llarg dels últims anys. De fet, ara, en aquesta primera tongada, podrem escoltar un cas bastant antic, que fa més de 30 anys, que va passar a Figueres, que és l'assassinat d'una noia, l'Andrea. I altres casos, doncs, més nous i també d'altres llocs. De fet, en tenim un, ara la primera part d'aquest doncs, llançament, que ens porta a Austràlia, o sigui, que imagineu-vos.
Ai, Austràlia, eh?
Catalunya al món.
Sí, amb un filet, com a protagonista, un filet Wellington.
Carai, carai, estarem enganxadíssims a aquesta nova tongada de Crims Ràdio. Anna, també estem enganxadíssims, malauradament, a un cas que ara just està als informatius, que és el cas Andic, i que el Carles Porta ja va deixar clar que de moment no, però que s'hi treballarà. També això és un dels grans casos, no?, que mantenen també l'atenció informativa, i entenc que també rebeu molts missatges contínuament.
Me'n fareu un capítol del cas Andic.
Sí, és un cas molt interessant, perquè al final tot el que envolta doncs, una família, en aquest cas poderosa, dinerada, doncs, amb molta projecció, i la mort del seu fundador en unes estranyes circumstàncies, la detenció de l'hereu, és a dir, clar, és que això... La veritat és que té molts elements que el fan molt interessant, i després sabem que ara, a les 3 de la tarda, els seus advocats del Jonathan Andic han presentat recurs al jutjat de Martorell contra, doncs, això, la resolució de la jutgessa, recordem, que va emetre la setmana passada, i veurem quins termes es defensa, quins indicis aporta per, doncs això, per veure que, de quina manera... pot sortir-se de tot això.
I l'última...
Perquè ara recordem que està acusat d'homicidi.
Sí, sí. I l'última, un altre cas que també és antic, però també està d'actualitat, el cas de l'Helena Jubany, que està també a punt d'arribar a judici, i que en principi també el Crims, alguna cosa esteu pensant, preparant per actualitzar-nos.
Sí, nosaltres estem preparant una sèrie que tan bon punt se pugui celebrar el judici, hi hagi alguna resolució i tinguem més clar com acaba aquesta història, aquest crim de l'Helena Jubany del 2001, doncs evidentment us ho explicarem. Vosaltres sabeu que el Crims Ràdio en aquesta casa es va estrenar justament amb els capítols de l'Helena Jubany l'any 2018, i hem fet molt camí des de llavors amb l'emissió després a la televisió, i actualment estem pendents d'això, de veure què passa amb en Santi La Iglesia, que ha demanat més temps. El seu advocat havia de presentar l'escrit de defensa aquest dimecres i va demanar més temps. Està fent una contraanàlisi de l'ADN trobat al jersei de l'Helena en un institut de Canàries, on estan un institut criminològic, on han de fer una contraanàlisi, una pericial, per veure si aquelles restes d'ADN que van aparèixer d'en Santi La Iglesia en el jersei, tal com va dir la Policia Nacional, s'adequa o no. Veurem per on surt aquesta contraanàlisi. La qüestió és que la defensa, després de tants anys, encara demana més temps.
Quan dius una sèrie, què vol dir una sèrie?
Doncs una sèrie de diversos capítols, és a dir, un Crims que durarà més d'un capítol. Recordes el crim de la Guàrdia Urbana,
que durava 4 capítols? Ah, això t'anava a dir, tipus Guàrdia Urbana seria.
Sí, una cosa així. Estem treballant intensament amb en Guillem Sánchez i amb l'equip per explicar-vos des d'aquella emissió de Crims
què
ha passat després.
Home, que han passat coses.
Com ha evolucionat tot això.
Doncs, vaja, ja ens ho anireu explicant. En tot cas, demà, tota l'atenció a les 9 de la nit, a l'antena de Catalunya Ràdio, a partir de la matinada, als podcasts de 3CAT, el nou Crims Ràdio, amb aquest equip de Capon. Anna Ponsí, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre.
A vosaltres, molt bona tarda.
L'enhorabona.
A veure, deixa'm anar cap a Òrrius, que tenim aquest incendi en una indústria allà al Maresme que afecta la vegetació forestal. Cèlia Forment, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs ara les flames ja han cremat tota la nau industrial. Els bombers treballen des de l'exterior pel risc de col·lapse de la coberta, i tots els treballadors, això sí, han pogut sortir de la fàbrica i no hi ha ferits greus. Aquesta, Francesc, és una zona especialment sensible perquè connecta amb la serralada litoral. La prioritat, doncs, és evitar que el foc arribi, s'estengui cap a la massa forestal que envolta tota aquesta zona, on hi ha algunes masies disseminades que ja s'han pogut evacuar, segons ha confirmat l'alcalde d'Òrrius, en Xavier Masgrau. Ara mateix, les dotacions aèries dels bombers, els helicòpters, se centren tots els esforços en les descàrregues contínues d'aigua per apagar les flames. Provoquen una intensa columna de fum negre, és molt densa i és visible des de també les comarques properes, Francesc.
Doncs, Cèlia, estem pendents i ens vas actualitzant a mesura que vagi desenvolupant-se la qüestió. Una abraçada, gràcies.
Fins ara.
Sílvia, ets una dona puntual?
Intento, sí.
Nosaltres ja anem tard.
No.
Després de la pausa, puntualitat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Atenció a aquesta. Ferrocarrils de la Generalitat ha demanat disculpes a un usuari per la falta de puntualitat. El fet no tindria més rellevància si no fos perquè no és un gran retard. De fet, no és ni tan sols un retard. Aquesta vegada es tracta del tren que va sortir abans d'hora.
5 segons abans del que estava planificat va sortir.
5 segons.
Sí. Sí. Això. Mira, mira. Un seu terran d'una queixa d'un usuari a Twitter que feia un tuit dient, escolta, Ferrocarrils, què ha passat? Que jo havia d'agafar el tren a les 11:46 de Sant Cugat i ja no ha passat. Què ha passat aquí? I Ferrocarrils ha contestat i dit, sí, tens raó, és que aquest tren ha sortit 5 segons abans del que estava planificat. Et demanem disculpes. Mm-hmm. 5 segons, eh?
Sí,
5 segons.
Sí, sí, és que es trenca, diríem, al principi també, novament, de confiança. És un pacte, el temps, no? Diríem, esclar, doncs això... Si quan és tard, genera frustració. Si surt abans, genera indefensió.
Tu prefereixes esperar o que t'esperin?
Jo prefereixo que ni m'esperin ni esperar.
Jo, avui, ara parlarem amb una experta sobre la qüestió, però a la redacció dit, qui és la persona més impuntual que coneixeu? I dit, ja està, no fa falta buscar.
Ho has tingut claríssim, no fa falta, des del primer moment.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Menteixo?
No. No, realment no és el meu fort, la puntualitat.
Però quina si és la vegada que l'has fet esperar més?
Un sopar gairebé 1:45.
Crisi.
Te'n recordes, no?
No, 1:45, sí, tant.
1:45 és gravíssim.
Que sopàvem a Sants, un sopar d'equip.
Tu vas esperar-la 1:45?
Era un sopar d'equip, que per tant li devia saber menys greu. Però del
sí,
club
perquè
de la
estaves
mitjanit.
Acompanyat.
Sí, va pensar, ja arribaré, ja arribaré. De fet, el que fèiem moltes vegades amb la Tudel era que a l'hora de convocatòria se li deien 20 minuts abans de la Real, perquè ell arribés sí. Només 10 minuts tard.
Clar, però jo ja ho sé. Clar, jo ja sé que la gent em diu sempre l'hora malament.
Sí, ja se'n refia, ja se'n refia.
Per què creus que ets impuntual?
Llavors, jo jugo amb el marge aquest, llavors, sí que quan em diuen l'hora d'un quart d'hora, que sé que m'estan dient abans. Què deies?
Per què creus que ets impuntual?
A veure, primer, jo no ho faig mala fe. Vull dir, jo
no faltaria. O sigui,
jo intento ser puntual. El que passa que jo crec que, com et diria, no gestiono bé el temps. Soc com molt optimista
abans,
gestionant el meu temps. Clar, i llavors jo crec que, per exemple, 10 minuts, doncs tinc per fer moltes coses i llavors si queden 15... He quedat en un quart d'hora. Llavors jo dic, ah, perfecte, arribo bé perquè tinc temps. M'arreglo, acabo de fer una cosa que havia de fer, surto de casa i encara que el Google Maps em digui que falten, que tinc 15 minuts caminant al lloc, doncs jo crec que puc arribar. És com si dic, no, jo guanyaré el temps i no passa mai, i llavors, doncs... Però jo crec que amb l'edat, com que estic fent gran, jo és una cosa
sí,
que estic intentant matisar.
Jo ho he notat molt.
No vull dir, mira... No, a veure, jo tinc una cosa que és que no sé si li passa a més gent que no és gaire puntual, que és fer esperar 10 minuts és... O sigui, 10 minuts no em sento malament.
Ja, aquell el marge, no? Que
és el meu marge. 5-10, bé.
Bé, perquè és que, 10... és que hi ha el Marc Artigau, ja.
M'ho estic fent a sobre. O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
Va,
o sigui,
no
en un infern, a l'infern, al fons de tot...
O sigui, Hitler va més còmode que els impuntuals.
Bueno, no. A veure. Garriga, no siguis dolent, eh?
No, perquè Hitler segur que era impuntual, a més.
O sigui, la impuntualitat és de les coses que més odio. I tot... Al meu entorn, tinc una persona així, d'impuntual.
Molt proper, entorn molt proper.
Molt proper.
I fa servir... L'estimes.
I l'estimo molt.
I et toca esperar molt.
Moltíssim.
Ai.
Fa servir els mateixos arguments, que és... Sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme?
No és
aquesta aberració?
No ho és.
No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La sisena, la setena, la desena... Ets una genocida del temps. ets una genocida del temps dels altres.
No, m'ho va explicar un psiquiatre. Em va dir, és l'optimització...
Allà és on han d'anar els impuntuals.
Sí, el psiquiatre. No. És l'optimització del temps. El que li passa a la Laia és que tendeix a pensar que tot sortirà bé, que no hi haurà trànsit, que no s'equivocarà sí. a una sortida a l'automista.
Perfecte.
Si tot anés bé, ella no arribaria tard.
Tampoc.
Bé, no arribaria... No,
fem una
si
foguera
tot
i ens abracem, però el món no és així.
Bueno, si tot anés bé, arribaria amb aquells 10 minuts
clar,
que tinc jo de marge.
Arribaria 10 minuts tard. Per cert, deixa'm però... dir que la Tudel, tal com dic una cosa, és impuntual amb tot menys amb la feina.
Ah?
Si s'ha de connectar a una hora, es connecta.
Molt bé,
si ha d'entrar en directe...
Això és compromís.
No, per això
vol dir quan que vol... la feina la prioritza a l'entorn.
Quan és imprescindible, ho fa.
Entenc que el compromís personal permet els 10 minuts. Jo amb això no hi estaria gens d'acord, però, en canvi, professionalment, és rigorosa.
Per cert, Odel, Anthony Gordon, sabem alguna cosa d'ell, ja que parlo amb tu?
Home, que ja el tenim a Barcelona.
Però,
és que això
però firma avui o no?
Sí, clar que firma. És a dir, ahir a aquesta hora de la tarda dèiem que tenia l'acord, estem parlant d'un fitxatge del Barça, perquè potser hi ha gent ara que,
sí, gràcies,
de què esteu parlant.
No és un informal?
No, clar, en principi Gordon és anglès, serà molt puntual.
Sí, no, ja ha estat puntual. I ahir tancaven un acord al Barça per fitxar aquest jugador del Newcastle. A la tarda tenien l'acord ja amb el Newcastle, que pagaran al voltant de 70 milions 80. I avui ja està passant la revisió mèdica, firmarà el contracte per 5 temporades i el primer fitxatge del Barça, i compte que també està avançant el Barça amb Julián Álvarez.
I puntualment ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Tu ara deixo marxar perquè si no posaràs d'excusa a la tarda per arribar tard al teu proper compromís, que és familiar.
És que de fet, ja estic fent tard a anar a buscar els nens a
l'escola. Això no es pot fer tard.
Els nens allà tirant, pobre. Un dia aquests nens li diran, mama, ja està bé.
A la guarderia.
Que encara recordo amb llàgrimes als ulls quan no em venien a buscar mai al col·le. Em quedava allà soleta perquè arribava tard.
Venien els últims. El meu germà gran venia a l'últim, que era una humiliació constant.
Laia, corre.
Un problema, Marc. Tudel, gràcies.
Adéu.
A veure, que tinc Esther Otero, que és experta en protocol social i directora de l'Acadèmia de l'Escola Internacional de Protocol de Barcelona. Esther Otero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A partir de quants minuts ja s'és impuntual? 5 minuts és impuntualitat?
Depèn. Depèn del context, depèn del país, depèn de les normes d'aquella societat concreta. Aquí a Espanya, 5 minuts encara és un temps raonable per esperar.
Ah, aquí estem relaxats.
El primer món, a la gent educada del nord enllà, com deies,
sí,
Priu.
És que depèn, perquè és un tema que té molt a veure amb la cultura, amb la societat. És a dir, no pots juntar amb un alemany amb un grec. Els grecs, arribar mitja hora tard, està dintre de la normalitat.
És a dir, segons qui ens faci tard, hem de ser comprensius perquè ho porten gairebé que a l'ADN? És a dir, hi ha cultures o països o zones geogràfiques que per sistema ja arriben tard?
Sí, efectivament. És cultural. Moltes vegades és cultural. El que sí que és veritat és que hi ha cultures que són molt respectuoses amb el temps dels altres.
Ara.
Que és el que hauria de ser, perquè al final és una qüestió de respecte pel temps de l'altre. Llavors... societats com, per exemple, la japonesa, que tenen molt en compte no només la individualitat, sinó la col·lectivitat, no només penso en mi, sinó penso en l'altre. Llavors, el temps no te'l puc estar robant, que seria arribar tard, però tampoc puc treure-te'l arribant molt abans, perquè potser jo arribo molt abans i t'estic traient temps a tu d'acabar de preparar aquella reunió o aquella rebuda o el que sigui.
Una pregunta. Tècnicament, ser puntual, si tu, per exemple, comences a treballar a les 8, és arribar a les 8.00 o és arribar a les 7.58 per a les 8.00 estar al teu lloc de treball treballant ja a les 8?
Home,
m'explico?
Realment em pregunta si per 2 minuts
no,
varia una mica.
Vull saber la definició exacta de ser puntual.
És que és el que et dic, la puntualitat dependrà molt del tipus de societat amb el que estiguis vivint o el tipus de context o d'empresa, inclús. Hi ha empreses que aquesta cultura de la puntualitat, de fet, tenen unes entrades, horaris d'entrada, potser de mitja hora. Et diuen, pots entrar de les 8 a les 8 i mitja, per exemple, perquè no li donen aquesta importància a la puntualitat, depenent, òbviament, de lo que facis, quina és la teva feina. Depenent de la feina que sigui, has de ser molt puntual, perquè allò comença a una hora concreta. Vosaltres que feu ràdio no podeu tenir l'hora que vulguis o arribar
clar.
Tard, potser no és antena més tard. És a dir, depèn del context, depèn de la situació, del tipus d'empresa, de lo que facis per la feina, depèn de moltíssimes coses. És que moltes vegades es pensa que aquestes normes socials són tancades, que és un protocol tancat i no, és totalment adaptable a cada situació, a cada persona, a cada cultura empresarial.
Sílvia.
Deixa'm dir una coseta. Vaig a un seminari a la BBC i tenim un grup de broadcasters, de professionals de ràdio i tele, i havíem de fer doncs alguna activitat i ens posàvem un microbús, etc. Fa molts anys, als 80 i tants, no? I havíem quedat, doncs, per exemple, a les 10:23. A mi em semblava estranyíssim quedar a les 10:23. Si podia arribar a les 10:21, dos minuts abans. Però recordo una vegada que algú va arribar 5 o 6 minuts tard. I aquell va haver de disculpar-se moltíssim perquè finalment es va optar per esperar-lo, no sé si eren 8 o 9 minuts. Però es podia quedar a les 10:23 i podies quedar per fer una pausa doncs a les 12:47 fins a les 13:22.
Perquè ara, Marc, et veig que tu ets un expert en aquest tema i, de fet, crec que guardarem la teva secció perquè vull aprofundir en aquest tema, que és el teu tema. A partir de quan consideres que se t'ha d'avisar que s'arriba tard? És a dir, hem quedat a les 5, jo arribo a les 5 i 7, t'he d'avisar?
5 i 7 no, 5 i 10 sí.
O sigui, a partir de 10 més...
10 minuts, puc fer moltíssimes coses, puc llegir, és que puc fer moltes coses.
Sí,
perdó, nosaltres quan assagem, l'hora que posem és l'hora d'assaig. Quedem a les 4.
Assaig vol dir?
No. Tothom arriba a les 4, però a vegades, si anem més justos de temps, diem per començar l'assaig a les 4.
Clar,
aleshores,
cadascú
es gestiona si arriba a 10 minuts abans, 5 minuts abans, 30 minuts abans, perquè necessita fer un escalfament.
Exacte. Sí. Està molt bé, això, per començar a tal hora.
Exacte.
Llavors, tu, depèn de com siguis.
A veure, l'experta, quan hem d'avisar o com hem d'avisar?
Realment, el més ideal és que si tu penses que arribaràs 10 minuts tard, és que avisis, que diguis, escolta'm, arribo 10 minuts tard. I quan arribes, demanar disculpes per aquest temps i ja està. Si són 5 minuts, en principi no cal. Vull dir, en principi no caldria perquè ja contem que, sobretot quan vius a ciutats grans, que depens de moltíssimes coses, tot i que surtis amb temps, aquest retard de 5 minuts es pot donar. Més enllà dels 10 minuts, sí que és convenient tenir la deferència de dir, escolta, estic arribant 10 minuts tard. Quan la persona ho sap, ja pot avisar, potser s'està esperant a més gent, no només t'estan esperant a tu, ja pot avisar la resta de persones per dir, ens esperarem, donarem aquests minuts de cortesia perquè està arribant aquest convidat o aquesta persona per començar l'activitat que sigui, per exemple.
Marc, mira... Quan aquesta persona del meu voltant, que tant estimo...
Una salutació des d'aquí.
Començàvem a conèixer, teníem un dinar familiar.
Uh-huh.
Aleshores,
amb qui?
Amb la meva família.
Ai.
Aleshores, la meva família som impuntuals d'arribar massa d'hora, val? D'arribem molt abans, aquest tipus d'impuntualitat.
Sí.
Aleshores, li vaig dir l'hora 30 minuts... Vaig mentir, no li vaig dir l'hora real, li vaig dir 30 minuts abans.
Per estalviar-te...
I va arribar a l'hora puntual que jo havia calculat que arribava per quedar amb mi. Aleshores, quan arribem cap al restaurant, em va dir, ostres, no m'has dit l'hora correcta, no? M'has dit 30 minuts abans. Dic, sí. Diu, però és que ara són 10 minuts abans de l'hora que has quedat amb la família. Per tant, arribarem i no haurà arribat ningú. I quan vam arribar, tota la meva família ja estava esperant.
Ja hi eren?
Ja hi eren.
Sí. Això és un conte, això és un conte.
És terrible.
És
però
brutal.
Això és culpa, ja m'entén, responsabilitat del meu pare, que ens va inculcar molt al sortir amb previsió per al que pugui passar.
És que jo tinc aquí una altra pregunta. Això de ser puntual o impuntual és hereditari? Perquè em fa la sensació que va molt a famílies.
Moltes vegades no és una qüestió d'herència, és una qüestió de costums. L'ésser humà està molt acostumat a això, a seguir els costums que viu, que aprèn a casa. I llavors, si a casa no està vist com una cosa no dolenta amb el sentit de ser dolent, sinó amb el sentit de ser poc respectuós amb el temps dels altres, i és una cosa acceptada dintre d'un nucli familiar, tu tires amb allò que has après a casa i que has vist a casa, no ho veus com algo greu.
Perquè, Marc, Sílvia, creieu que en general a Catalunya hi ha molta impuntualitat?
Jo, la meva experiència és que això ha millorat. I que la gent és més puntual, i diríem, i que s'avisa ara amb el WhatsApp 5 minuts, quan veus que no arribes a l'hora que havies quedat.
També et refies amb el WhatsApp.
Estic
Marc,
d'acord.
En l'àmbit personal, crec que sí, però clar, jo, per exemple, sóc usuari de Renfe.
Clar, no, llavors allò ja s'escapa dels mans.
I allò em sembla...
Hem enviat l'Òscar Guijarro, que és el nostre estudiant en pràctiques, a preguntar al carrer si la gent es considera puntual, impuntual i què tenen al seu entorn. Això és el que li han dit.
Sou vosaltres puntuals o acostumeu a arribar tard?
Molt puntual, molt tard.
Molt tard. I per què vostè arriba tard?
Perquè m'agrada. Si m'esperen.
I vostè per què arriba puntual?
Perquè sóc incapaç d'esperar, o sigui, me fa molta angúnia esperar.
Puntual.
Puntual.
Arribar puntuals. Respecte per la persona amb qui has quedat.
Soc molt puntual i en general no m'agrada fer esperar la gent. Quan era més jove sí que arribava tard, però ara, no sé, considero que és una mica de falta de respecte.
Excessivament. Lo hago porque soy así.
Per no fer tard, m'estimo més arribar 5 minuts abans que 5 minuts després.
Sí, jo molt.
Jo no tant. Ella és exagerada, jo soc normal.
Discutim per això a vegades, perquè jo ara mateix ha de venir una senyora a casa, jo ja pateixo, ja dic, anem bé allò, perquè no seus una mica més aquí? Dic, no, que jo no vull patir.
Això és el matrimoni Artigau d'aquí 50 anys?
No ho sé, i clar, hi ha una cosa que és la mímesi, no? Jo tinc por de convertir-me en algú impuntual.
Esclar.
Bé, doncs, escolta'm, deixa'm agrair-li la trucada a l'Esther Otero, aquesta experta en protocol social, per posar-nos una mica d'ordre tot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem anat tard amb la trucada, li hem dit que acabaríem abans, però vaja.
Ah, mira.
Que no se'ns preocupi. És que això de la ràdio, a vegades, anem recuperant i guanyant temps. Gràcies, Esther Otero.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, escolta'm, amb aquesta... Podem treure detalls per fer una promo tan bona amb el brot psicòtic que ha tingut el Marc.
Jo crec que mai t'havia vist tan encès.
La puntualitat és un tema que...
El concepte genocida del temps,
home,
m'agrada molt.
És l'optimització del temps.
És que quant de temps... Renfe és la gran genocida del temps del nostre... Quant de temps ha robat de la nostra gent?
És el lladre, més que el genocida, eh?
És el lladre.
No,
perquè no roba.
No, perquè no el pots recuperar, aquell temps. Perquè aquell temps no torna.
Sí, però no t'ha matat, t'ha robat.
No t'ha matat el temps.
No.
El temps l'ha matat.
L'ha pres per sempre. Tu em robes un rellotge i jo potser el recupero. El temps que m'has fet perdre no el recuperaré mai.
És robar, no matar. No confonguis els manaments.
No, és veritat. És matar. És matar, és eliminar, aniquilar.
No mates el temps, el robes.
Espectacular.
N'hi ha per matar-vos, a tots. Ens estimem molts. Farem una pausa, perquè això sí que ha de ser estrictament puntual,
sí.
Que si no, no cobrem els dinerons. I aquí, amb això, ens hi mirem molt.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bon Preu Esclat.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa.
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
T'hi esperem.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Màlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Sou bastant puntuals tots tres, crec.
Sí. A la vida o aquí?
A la vida.
No, sóc molt impuntual, perquè sempre arribo o molt d'hora o molt tard, però mai a l'hora en punt.
Ah, però no tens punt mig, eh? O sigui, no. No, terme mig. No.
O 15 minuts abans o 15 minuts tard.
Jo, Carandell, crec que és bastant puntual.
Ho intento bastant, però arribo 5-10 minuts tard als llocs.
Però és d'educació, no?
Sí,
arriba perquè... Arriba 5-10 minuts tard.
Perquè estiguin a punt, saps?
No. 15 ja és massa.
No. El Marc Artigau és taliban de la puntualitat.
10 minuts tard, és de bona educació. On...
Ara aniríem a un debat de la Torre amb l'Alba Riera.
Per mi 10 minuts abans també és de molt mala educació.
No, perquè no molestes a ningú.
No, però l'altre...
Si et venen
sí,
a casa, sí.
Arribes, vull dir, quan arriba l'altre estàs com enfadat d'haver sí. estat esperant i és culpa teva, has arribat a 50, no en punt.
Exacte.
Per cert...
I la cortesia notícia, acadèmica.
No notícia d'última hora...
Ai, què ha passat ja, Maradona?
Oh, de futbol, que això és el que li agrada.
Ai, però sí. una notícia de futbol, que no parlem mai de futbol.
No, mai.
Gaire hora, que els fanàtics del aviam. Futbol tenim ganes de sentir també sobre el tema.
Què
a veure,
passa
a
l'Espanyol?
No, el Girona.
Mitchell
deixa el Girona. L'entrenador del Girona ha anunciat que no continuarà. Diu que, vaja, que se separen els camins. Va arribar a l'estiu del 2021, per tant, són 5 temporades de Mitchell com a tècnic del Girona. Els va pujar a primera divisió, amb aquell ascens tan fantàstic. Els va portar a jugar a Champions, la temporada 24-25, i aquesta temporada ha consumat el descens a segona. La temporada que ve, Mitchell no serà l'entrenador del Girona.
Ho deixa ell o el deixa el Girona?
Tots dos, home, això és un acord, desacord.
Sempre que es diu que ho han deixat dos és en realitat mentida.
S'ha acabat la màgia.
Home, ell estava com molt predisposat.
Ho anuncia el club.
Sí, però ell estava
predisposat. Jo crec que ell, si deu ser de mutu acord, escolta'm.
Ha anat molt malament.
Vas a segona, te n'has d'anar.
Jo no aixeco cap, després d'això. No, sé si
no jo estic bastant vacil,
El teu germà sí que no aixeca
cap. El teu
germà va morir molt del Girona.
Ah, sí,
El teu germà va plorar quan va baixar el Girona, un gran disgust.
És de Mitchell, ell, també. S'estima en Mitchell, no?
Suposo, no és un tema de conversa que freqüentem, per tant, tampoc domino, però suposo que sí. No, tots els fans del Girona són de Mitchell.
Tots som una mica Mitchell.
Sí.
Aprenent el català.
Sí.
Home, va pujar allà quan guanyava tot, anava dalt de tot de la classificació. I la Champions era un somni.
Què tenim avui, el que no surti d'aquí?
Doncs avui sentirem gent que respon.
Perquè sempre us heu de pensar molt.
És que jo prefereixo parlar com d'altres coses.
Jo
però,
també.
Entenc, que
home, així no ho gastem. Sí.
Ho gastem, però és anunciar el titular.
No, jo no me'n recordo.
Gent a qui han criticat molt els últims dies i que responen a les crítiques. Entre ells, Amaia Montero o la nòvia de la Mínia Mal, que és l'Inés García.
Aquesta noia ha parlat.
Ahir la nit se li van inflar i va contestar una miqueta.
Els tuits.
Bon. Tuits o stories?
És igual.
No, ella ha fet amb
les
stories...
Les cordes vocals.
Però que la criticaven via tuits.
Sí,
dient que era una aprofitada que havia deixat l'ex per anar amb la Mínia Mal, que només buscava la fama, etcètera.
I no,
etcètera. Jo no sé si busca la fama, però ella va dir que no havia deixat cap nòvio per anar amb la Mínia. I que si ho hagués fet, què?
És que aquest és el
tema. Saps?
És que aquest és el tema.
Vull dir, si ho hagués fet.
És que, a veure una cosa.
Ara, Juliana, vinga, vinga.
No la puta gana per anar amb qui et doni la puta gana.
L'Iñaki ho va fer, això. Va deixar la nòvia per anar amb la infanta.
L'Iñaki Urdangarín.
No, i tant.
Ah, mira.
Sí.
I segur que el van culpar menys, també t'ho diré, això. Perquè quan ets una noia la que deixa i la que se'n va amb una... Llavors aquí sí que tots són problemes. Mira.
Doncs jo us enviaré un berenar a tots. Però no puc.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
És la secció preferida del Marc Artigau.
Va patir molt aquesta secció.
Pateix molt perquè mai saps si sortirà bé o no. Mira, avui ha rebut la coca la Sònia. Sònia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja has tastat la coca del Forn de Cabrianes?
Sí, la veritat és que sí, molt bona.
I qui creus que te l'ha enviat?
Bueno, pues... o la meva parella o la meva mare.
Només poden ser aquestes dues persones, eh?
Bueno, jo crec que sí, que una de les dues.
Com es diuen la teva parella? La teva mare?
La meva parella es diu Juan Carlos i la meva mare Susi.
Bé, doncs a veure si la persona que saluda té veu de Juanca o de Susi. A veure qui et saluda.
Hola,
cariño.
Hola. És el Juanca?
Sí.
Home, amb el cariño ja semblava que sí. Juanca, com és que li envies aquesta coca a la Sònia?
Bueno, per endolçar-li la tarda i per dir-li que l'estimo molt.
Oh. Jo també t'estimo molt.
Ara, és així com s'ha de respondre, no? Jo també t'estimo molt. S'ha de verbalitzar.
Albert, sí.
Porteu molt temps junts?
Pues ara el juny farem
4
anys.
Bé, està bé, està bé.
Tot un èxit. Amor post-pandèmia, molt bé.
No és fàcil.
I Sònia, és molt detallista el Juanca?
Sí, sí, sí. La veritat és que no em puc queixar gens. Tinc una persona meravellosa al meu costat.
Carai, oh, que bé. Oh. Que esteu en un punt òptim, eh?
Sí, sí,
sí.
Ai, quina vergonya, això, de dir-ho per la ràdio, eh? Doncs el Juanca i la Sònia, que porten 4 anys, i aquesta coca que... Per què et poses les mans davant Marc Artigau?
No la puc suportar, aquesta secció.
Però avui ha sortit bé.
És amor, és vergonya, no?
Parlar de sentiments tan en primer terme, aquesta hora...
Com que no? Es pot parlar tot hora de sentiments. Emocional. Sí,
com és es pot? S'ha de parlar tot hora.
Sònia, Juanca, gràcies. Una abraçada molt forta.
Vale, merci, adeu.
Un dia diran, adeu. O la meva parella o l'altra.
Ai, Sílvia, què et passarà a tu, això? Anem al butlletí.